Bon dia, des d'on ens truca, sisplau? Des d'on, Sònia? Sagrada Família, de Barcelona. Ha dit que era un dels barris conflictius, eh? Sagrada Família.
Sí.
No crec que caigui la Sagrada Família.
Ja seria massa, no? Ja seria massa.
Però bé, va caure una pedra una vegada i una altra, eh? Atenció.
Doncs endavant.
La data de naixement també o no cal?
No, depèn de què vulguis, horòscopo o tarot.
Bueno, és per la, o sigui, per la feina i per l'amor.
Feina i amor.
Pues una carteta.
Ha dit abans el màgic, de tota manera, que era millor separar-ho, no, això?
Sí, però clar, ja sé quin és el problema.
Pues la feina, en tot cas.
Val.
Un número.
De l'1, 22, un número.
El 8.
El número 8. D'acord, Sònia, doncs gràcies per trucar i de seguida hi ha resposta. Adéu, bon dia. El número 8.
Bé, per la feina li surten els conflictes dels enamorats, ja que demanava també per l'amor, aleshores
conflicte.
Marca conflictes sentimentals, una de freda i una calenta, i per la feina també una de freda i una de calenta. Diu aquí feina o feines que no li acaben d'agradar, que no acaben de ser el que ella voldria, però que continuen o que les troba. I en amor passa quelcom. Marca una de freda, una de calenta, marca conflictes, friccions, tensions. Tampoc és molt dolent, però tampoc és molt bo.
Sí, que no s'avorrirà la Sònia. No s'avorrirà entre una cosa i altra.
No, però tampoc quedarà molt satisfeta les properes setmanes, et diria, eh?
Molt bé, doncs aquesta és la resposta per la Sònia. Encara tenim més consultes i 5 minutets per endavant. Antoni, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, bon dia. L'Antoni es truca des d'on?
Des de Gràcia.
Des de Gràcia. Molt bé, endavant amb la consulta.
Hola, bon dia.
Hola, Marc. Miri, tenim una filla que ahir li van donar les claus d'un pis nou, vaja, d'un pis que s'ha comprat.
Sí.
I sembla ser que no és el que ella esperava. I com que la cosa sembla que no és prou determinant, volia saber si li anirà bé l'operació.
O sigui, de treure-la de sobre o quedar-se'l?
No, ella no viu amb nosaltres. No,
vull dir, de treure-se'l de sobre el pis, vull dir.
No. No, si el pis aquest la complaurà, si podrà treure el partit que ella volia.
A veure si al final aquest pis serà una mica el que ella esperava, no?
Després se'l vendrà, molt bé.
Això.
Molt bé, de l'1 al 22 a veure una carteta.
Oh, mira el que li toca, el 3.
El número 3.
Molt bé,
Antoni. Doncs, gràcies a vostè, bon dia. A veure, el número 3, quina carta és?
Surt el frare, l'ermità, aleshores diu, en principi, cautela, paciència, no, clar, si entres en un pis nou i et surt el frare, diu, bé, és una mica que, clar, no fa prou patxoca, oi? Sinó que amb un sacrifici, paciència, aguantes, etc, o sigui, pel barri, per l'edifici o per les condicions. I notablement diu que continua tenint el pis i el frare diu, paciència, calma't, i continues amb això. Més endavant, que ella trobi un altre que li agradi més i es tregui aquest de sobre, no et dic que no. Però en principi diu que continuarà pagant i continuarà amb aquest pis i amb aquesta propietat.
Doncs anirà fent d'aquesta manera la filla de l'Antoni. Tenim 2 minuts i mig i tenim 2 trucades. La primera és la Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Hola, des d'on, sisplau?
Pues de les Corts.
Des de les Corts, a Barcelona.
Sí.
Molt bé, endavant.
Pues, en primer lloc us felicito pel programa que feu.
Gràcies.
Perquè ens feu passar un dematí molt maco, eh?
Moltes gràcies, molt amable.
A tots plegats, eh?
Molt bé.
D'acord.
Bueno, li volia preguntar a veure com em troba de la salut, com em veu.
La salut de la Maria.
Sí.
De l'1 22, no estaves a cap data de les que hem donat? No.
A veure, m'haig de dir un número, oi?
Sí, un número.
El 6.
El número 6. D'acord, Maria, doncs de seguida.
Escolto per la ràdio, oi?
Exactament, molt bé,
gràcies.
Adéu, bon dia i bona salut. A veure, com està la salut la Maria?
Bé, no li surt una carta maca. I suposo que de moment que ho preguntes perquè no... Mira, surt la torre que s'enderroca que cau. Llavors ja d'entrada marca sempre tots els processos reumàtics i artròsics. Aleshores li diu atenció als ossos, des de la columna, als genolls, a les cervicals, tot. I jo tinc la impressió que està una mica depre. Tinc jo la impressió, no? La impressió que ha tingut. Aleshores et diu atenció que per les properes setmanes ha de vigilar molt tot el que tingui crònic perquè diu tendència a mantenir la malaltia o la dolència. Aleshores, que cuidi, que faci règim, etc. i prengui, segurament que està prenent medicació. Però aquí li marca dolors o li marca artrosis o processos reumàtics, eh?
Doncs que es cuidi la Maria, a veure si el més aviat possible es pot posar bé, si és que té problemes de salut. I anem amb la darrera trucada, és la Mercè. Bon dia, Mercè. Mercè.
Bon dia.
Hola, bon dia. I la Mercè ens truca des d'on?
De Granollers.
Des de Granollers. Molt bé. Doncs ja pot preguntar.
Anem al gra, anem al gra.
Anem al gra.
El Granollers.
Jo volia preguntar per una neta que tinc,
sí?
Que els estudis no li van anar gaire bé l'any passat i a més és molt depressiva.
Vaja.
I a veure si tindrà sort amb els nòvios, que fins ara no en té gens.
Mm-hmm.
Molt bé. Però què preguntes, per la sort dels nòvios o dels...
O dels estudis?
Una mica de tot.
O sigui, per la sort en general de la seva neta.
Bueno, mira, recomano que busquis aquest llibre meu de manual d'hechizos, i aleshores ja n'hi ha rituals per millorar en l'aspecte, sobretot del treball i dels estudis. Ara, dom una carteta de l'1 22 i mirem a veure què surt.
Una carteta de l'1
22? Sí.
Sí, un número?
El 17.
El número 17. D'acord, Mercè. Doncs escolti per ràdio, sisplau, gràcies. Molt bon dia. La Mercè ja ha penjat el telèfon i el número 17 és...
El frare, a l'ermità, que li diu que la tendència és a millorar, a estabilitzar-se, i que li marca sobretot paciència, estudi i aplicació.
Doncs que s'apliqui la neta de la Mercè. Màgic Fèlix, no tenim més temps, com és evident, perquè s'han dit els senyals
patonet,
horaris.
Sempre em traieu. Sempre...
Sí, quan arriba l'hora, no abans, fins al proper dimarts.
Patonet a tots.
Adéu. Els serveis ara mateix a Ràdio 4 i tornem tot seguit.
Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya.
Els serveis a Ràdio 4.
La previsió ens indica que avui serà un dia gairebé primaveral, tèrmicament parlant, amb màximes que oscil·laran entre els 16 i 17 graus a bona part de les planes de l'interior, també a les valls dels Pirineus, i entre els 18 i 22 o 23 graus amb els punts del litoral i del prelitoral. Vent fluix o amb calma o amb component predominant l'oest, vents de sud-oest o d'oest, per tant, relativament eixuts, bona visibilitat, algunes boirines que ràpidament s'esvairan ara a primeres hores del matí, sol a pràcticament tot el país, i per tant, molta bonança al llarg del dia d'avui. Tot això gràcies a una falca anticiclònica, però que demà retirarà. Justament demà a mig matí o mig dia es preveu el pas d'un sistema frontal, és a dir, una banda de núvols que taparà el cel progressivament de nord a sud, de ponent a llevant, donant lloc a algunes precipitacions entre demà a la tarda i demà a la nit, preferentment a les comarques del nord. En principi, les precipitacions sembla que seran força febles i de neu per damunt dels 2.000 metres d'altitud, baixant a darrera hora del dia cap als 1.400 metres. Però en principi, tornem a dir que són precipitacions de poca importància. El més destacat de tots és que darrere d'aquest sistema frontal, per tant, ja a partir de demà a la nit, bufarà vent de component nord, de tramuntana, i sobretot el mestral a les comarques del sud, que portarà un aire més frescot i farà que les temperatures els propers dies siguin més baixes.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Cap problema pel que fa al funcionament del transport públic de l'àrea metropolitana, segons que ens han informat des de metro, autobusos de Barcelona, ferrocarrils de la Generalitat, Rodalies Renfe i des dels autobusos urbans i interurbans. Hem de dir també que Ferrocarrils de la Generalitat assessorarà la companyia cubana de ferrocarrils Unión de Ferrocarriles de Cuba. L'acord al que han arribat els executius central i autonòmic preveu l'elaboració d'un pla directori per al desenvolupament de la xarxa ferroviària cubana, així com un pla de formació que inclou àmbits com el dels recursos humans i els sistemes d'informació. Ferrocarrils de la Generalitat i Govern Central finançaran respectivament el 25 i el 75% del projecte. Aquesta no serà, però, la primera vegada que Ferrocarrils de la Generalitat col·labori amb la companyia cubana, ja que el passat mes de gener els va vendre 8 trens dels que feien el servei pel metro del Vallès. De moment és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Bon dia des de Control Central de Bombers, a Bellaterra. Avui hem de parlar d'un incendi que poc abans de les 2 de la matinada s'ha produït al carrer Roger de Flor de Granollers. El foc es va localitzar en un magatzem i va afectar matalassos, unes portes i unes fulloles. Era un magatzem de mobles de segona mà i van ser 8 els vehicles de bombers necessaris per apagar l'incendi, que no va fer cap dany personal. D'altra banda, destaquem que aquesta passada nit hem treballat en 2 accidents de trànsit diferents. A Girona, poc abans de les 10, un noi va patir ferides de caràcter lleu quan el vehicle en el que viatjava es va sortir de la via a Platja d'Aro, a la carretera comarcal 253. D'altra banda, poc abans de les 8 del matí, en aquest cas a Vilanova i la Geltrú, un motorista ha patit un accident i ha patit ferides també de diversa consideració. Aquestes han estat les sortides més importants pel que fa als serveis dels bombers al llarg de les darreres hores. De moment aquest matí està sent força tranquil. I de moment això és tot. Molt bon dia.
Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya.
Marca l'accent.
Un equip que et posa al dia.
Marca l'accent.
Un equip que marca el ritme.
Marca l'accent.
Ràdio 4.
Marca l'accent.
Més de 20 anys fent ràdio en català.
Ràdio 4. Marca l'accent.
Ràdio 4 marca l'accent a Catalunya. A Ràdio 4, Vida Pública, amb Margarita Lluc i Esteve Crespo.
Ara passen 4 minuts i mig de 11:45 del matí.
I unes quantes hores més tard és habitual aquesta música que esteu sentint, la del Blue Moon.
Una música habitualment que es fa amb nocturnitat, la porta Jordi Marimon, però que ara ens la porta amb sol aquest matí.
Sembla que això de la policia t'ha calat.
M'ha calat, això, sí.
Nocturnitat i
alevosia. Nocturnitat, alevosia i no sé quantes coses més.
Jordi, quan vulguis.
Endavant.
Hola, bon dia, família del matí, companys i companyes. Els del Blue Moon de Ràdio 4 avui viatgem pel terreny dels sentiments. Nostàlgica composició, força versionada i força interpretada al llarg dels anys, la que avui compartirem en concert amb una de les bones veus de referència obligada, que, per cert, continua aquest senyor ben actiu, musicalment parlant, a hores d'ara, acaba de treure una nou llarga durada. Estem parlant de Engelbert Humperdinck, Release Me.
Ladies and gentlemen, I cannot end the concert without singing the song that has made it possible for me to meet you and you to meet me. This song.
Please release me, let me go.
Blue Moon, totes les matinades a Ràdio 4, com sempre, amb Jordi Marimon.
Vida Pública a Ràdio 4.
I ara passant 9 minuts de 11:45 del matí, i aquest és el moment de l'habitual proposta literària dels dimarts.
Màrius Serra va néixer a Barcelona el 1963. Entre d'altres, ha publicat els volums de relats Línia i la vida normal, llibre pel qual va ser guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona de Literatura Catalana d'enguany, i les novel·les L'home del sac i Mon oncle, Premi Fundació Enciclopèdia Catalana. Ha traduït els germans Mars, Tom Sharp i Alexander Stewart, especialitzat en jocs de paraules i enigmística. Cada dia podem omplir els seus mots encreuats que publica La Vanguardia. Cada dijous podem llegir la columna d'enigmística que publica El Diari Avui, i en persona el podem veure a TV3, on presenta el miniespai El mot amagat. I avui Màrius Serra és entre nosaltres perquè acaba de publicar la col·lecció El Balancí d'Edicions 62, la seva darrera novel·la, Habla tan alba. Màrius Serra, molt bon dia. Ho he dit bé, això?
Bon dia. Bé, sí, prou
bé. És molt complicat, eh?
Sí, sembla que hi ha una certa dificultat per, o embarbussament amb aquest títol. És un palíndrom, és a dir, és un mot capicua que a mi em va fascinar, que diu Habla Natan Alba, i que no me l'he inventat jo, sinó que el vaig treure d'un estudi sobre els papirs i les invocacions màgiques del segle IV, al costat de l'Abracadabra, que és molt més conegut i és més divulgat, hi havia aquest, no?, que es veu que els gnòstics el feien servir per esmentar la divinitat, l'innominable. Com que era així un mot simètric i tot màgic, doncs els feia gràcia. Habla Natan Alba.
És una forma, un resultat de boxejar entre les paraules, no?, que fa vostè habitualment, perquè les paraules, doncs, està familiaritzat amb elles a tots els nivells, sobretot perquè això dels mots encreuats és molt complicat.
Sí, home, és una especialització, diguéssim,
No arribes a paraules com aquesta.
Home, no les poso. Habla Natan Alba no el poso dins d'uns mots encreuats perquè difícilment la gent el coneixeria, no? Però sí que és veritat que veus que la llengua, i no només la llengua catalana o la castellana o altres, sinó en general, és una font inesgotable de referents, de signes i de sentits, no?, molt lligats a la història humana, per tant, molt interessants.
Doncs ens anem a endinsar en aquesta novel·la, justament, Habla Natan Alba.
Piqui Pont no es queda pas enrere. una de les piquiponades més cèlebres va succeir en el decurs d'una abrandada arenga que l'acorralat polític feia des del balcó de l'Ajuntament de Barcelona. Content per un guardó que acabava de ser recompensat, tot volent dir que per fi se li feia justícia, l'estrapalista Piqui Pont va bramar cofoi: a la fi m'han ajusticiat. Resulta difícil separar les piquiponades verídiques de les espúries, perquè els setmanaris Mirador i El Bé Negre en van posar moltes en circulació inventades pels lectors i pels redactors. En Tisner, que hi va treballar, reconeix haver-ne escrit una pila. Quan algú escoltava una frase piquiponiana, explica en un dels seus anecdotaris, dita per qui fos, l'escrivia i la trametia a un dels dos setmanaris. Si la publicaven, en pagaven tres peles, que aleshores era una escaient retribució. L'enginy popular va posar en boca de Pic perles com ara la batalla de Waterpolo, el conflicte nipo-japonès, la guerra anglo-britànica o les coses servides en petites diòcesis. Potser la millor de les espúries és la que situa l'alcalde Trabucaire en una inauguració amb un espàs a la mà i la llengua de vacances. Oi que sembla un radiador romà? Diuen que va dir. Les úniques piquiponades tingudes per autèntiques són les que recullen dos testimonis de l'època, els periodistes Rossend Llates i Josep Tarín Iglesias. D'entre les primeres, destaca una conversa telefònica sobre un problema municipal. Pic, fent honor al seu segon cognom, va dir: tinc entès que els de la ponència pondran dijous que ve. D'entre les servades per Tarín sobresurt un abrandat discurs en espanyol sobre l'espinós problema de la immigració. Lo necesario es que cada uno viviera en nuestra propia tierra. Entonces seguramente comenzaríamos a estar bien. Los franceses en Francia, los ingleses en Inglaterra, los murcianos en Murcia, los belgas en Belgrado... Sense comentaris.
Mario Serra, és una novel·la per llegir allò interiorment o per dir-la en veu alta?
Home, hi ha una mica de tot. Aquest fragment que ara escoltàvem, amb aquests exemples divertits d'aquest fantàstic personatge que va ser el Piqui Pont, és un dels articles que escriu un dels personatges de la novel·la. La novel·la té dos bessons, que un dels quals és un enamorat dels jocs de paraules i l'altre els detesta profundament, no? I aleshores una mica hi ha la dinàmica de descoberta i de lluita entre aquests dos germans, però un d'ells dos, evidentment l'enamorat dels jocs de paraules, escriu en un dominical de la ciutat, d'un diari de la ciutat, i escriu articles com aquest que ara sentíem, que ell anomena els homemots, parafrasejant els homenots d'en Josep Pla, però agafant personatges que, com en Piqui Pont, tenen una relació peculiar, diguem-ne, amb el llenguatge.
I aquests escrits plens d'humor i informació, que volen significar en el conjunt de la teva novel·la?
Sí, aquests escrits tenen dues funcions fonamentals. D'una banda, em serveixen per fer passar el temps, per pautar el pas del temps dins de la novel·la, perquè, com que des de ben principi el lector sap que són escrits en un dominical, cada cop que n'apareix un, veu que ha passat una setmana en l'acció de la novel·la. Però d'una altra banda, no són parèntesis dins de la novel·la, tenen una relació molt directa amb la trama concreta, que és que aquests dos bessons, quan comença la novel·la, acaben d'enterrar el seu pare, un pare que era filòleg i que va abandonar la llar familiar 20 anys enrere, deixant-los doncs amb sa mare, no? I aquest senyor filòleg, que ha mort, els deixa una mena de testament, unes últimes disposicions força enigmàtiques, en les quals figura que explica per què se'n va anar de casa, que és una mica el problema existencial més gran d'aquests dos bessons, no? Llavors, a través d'aquesta recerca i amb el pas del temps que marquen els articles, tant el Tomeu com el Tomàs, que són els dos germans, arriben a esbrinar com és que son pare va marxar de casa.
Blana Tanalba està subtitulada novel·la verbívora, és a dir, que s'alimenta de vers, de paraules, però no podíem afirmar que tota novel·la es nodreix, en definitiva, de paraules, no?
Sí, sí. No, això és una mica, és un cert joc en el sentit de crear un neologisme, una paraula nova, que parteix, evidentment, del verb, d'una banda, i dels herbívors, que són aquells animals que es nodreixen d'herbes, no? Verbívora en el sentit que hi ha gent que ens alimentem fonamentalment de paraules. Òbviament, totes les novel·les estan fetes de paraules, però n'hi ha algunes en les quals potser el llenguatge per se no és tant un personatge com en aquesta, no? I aquí ve la ironia de ser un ésser verbívor o no.
El Màrius ens ho explicava abans, una novel·la que conta la vida de dos bessons, el Mas i el Meu, del seu pare que se'n va anar de casa, de la seva mare i altres coses, però no es pot llegir també com una història de la literatura enigmística catalana, de Llull a Vicenç Pagès, tot passant per Palau i Fabra i d'altres.
Sí, sí, catalana i també universal, perquè també hi ha referents i alguns d'aquests personatges, com Anacleto Bendazzi, un italià, o Lewis Carroll, el pare d'Alícia en Terra de Meravelles, i d'altres autors, eh? Sí, si sí, algú ha dit, i jo no estaria allò al 100% d'acord, perquè penso que és una, diguéssim, una intenció diferent, però que seria com el món de Sofia dels jocs de paraules, no?, de l'enigmística. Sí que inicialment jo vaig tenir una certa voluntat de dir, home, el que m'he d'inventar és una trama en la qual encabir tota una sèrie d'informació que a mi m'interessa molt i que la tinc molt documentada des de fa molts anys, però després he de reconèixer que el pes dels personatges i, per tant, de la història de ficció, una mica d'aquest drama d'aquesta dona abandonada amb dos bessons de 13 anys i uns amics i tot plegat, va anar agafant una preponderància que fa que jo penso que fonamentalment es tracta d'una novel·la, però una novel·la que certament té i conté molta informació i molt divertida sobre els jocs de paraules.
Precisament una novel·la amb molt joc verbal, joc de paraules, però això no pot ser un lastre per al lector que no està massa afeccionat a aquests jocs de paraules, justament.
Home, justament, vaja, jo el que intento és que no ho sigui i això ho intento per la via de desdoblar els personatges. És a dir, com que hi ha dos i n'hi ha un que realment detesta profundament els jocs de paraules i l'enginy verbal, penso que tot allò que tenen de positiu i de negatiu, tot aquest joc i tota aquesta voluntat d'apropar-se lúdicament al llenguatge, es pot veure reflectit a la novel·la. És a dir, que un lector amant i molt, diguéssim, afeccionat, i pot trobar molta teca, però alguna persona que, per exemple, sigui víctima de bromistes en el seu entorn familiar o que detesti profundament qualsevol broma relacionada amb el llenguatge, s'hi pot sentir força reflectit també en la personalitat del Tomeu, que és un víctima del seu germà i de les circumstàncies.
I és que a Blanat en Alba apareix amb força un element que, si no és nou en la narrativa de Màrio Serra, es pot dir que guanya terreny a cada obra seva, que és l'humor. I en aquesta obra, a més, humor negre. Què vol dir això?
Home, no, humor negre fonamentalment perquè comença, l'obra comença en un cementiri, perquè el pare, aquest senyor que els va abandonar, doncs ha mort, no? I el segon capítol és una mica, que és el que està titllat una mica d'un lleu ombra d'humor negre, és perquè està ubicat en un tanatori amb tota aquesta mena de cerimònia que sovint és molt histriònica, molt teatral i sovint xocant, tragicòmica, que són els responsos, els responsoris i les vetlles, no? Però més enllà d'això no hi ha cap voluntat tampoc de ser deliberadament sarcàstic.
Humor negre, però no, com deia André Breton, humor de negres.
Ah, no.
No té res a veure.
Ni cap merienda de negros tampoc. No,
absolutament.
No, en absolut.